El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, ha fet pública la resposta a les preguntes formulades fa 2 anys pel jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, sobre el rebuig de Bèlgica a executar l'euroordre contra l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. La resposta dona part de raó a Llarena perquè diu que el Tribunal belga no podia rebutjar l'euroordre, però també assegura que si la persona afectada assegura que no respectarà el dret a un judici just, el Tribunal que decideixi ha d'examinar si això és així o no. A partir d'aquí hi ha hagut veus de tot tipus, unes afirmant que donen la raó del tot als independentistes i d'altres al jutge Llarena. Què hi ha del cert? Li hem encarregat al Pau Durant que ho investigui. Molt bon dia, Pau.
Bon dia. Analitzem aquest posicionament judicial conversant amb Antoni Abad, professor de Dret Constitucional de la UAB i investigador de l'Institut d'Estudis Europeus de la mateixa universitat. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Què ha dit exactament el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
Doncs ha dit moltes coses, eh? Vull dir, és mal de resumir en pocs segons, però vaja, si vol que li digui que hagués de destacar alguna de les coses que ha dit el tribunal, doncs vaja, crec que és un reconeixement a la importància que té els drets fonamentals, vaja. També entenc que és important el concepte de grup objectivament identificable, que és un eufemisme per dir una nació. I també un element que no s'ha destacat tant a la premsa, però que em sembla que és molt important, que és el concepte de proporcionalitat. Que, a més, això és una influència del dret constitucional alemany en quant a que les decisions s'han de prendre amb un principi de proporcionalitat bàsica. I, d'altra banda, també entenc que és important destacar que la fallada envers els drets fonamentals han de ser errades o falles sistèmiques, és a dir, d'una entitat suficient que pugui posar en tela de judici doncs, la justícia d'un estat membre. Vaja, jo destacaria aquests punts, però ja li dic, hi ha molts més. És una decisió bastant, bastant interessant per estudiar-hi a fons.
Clar, més enllà del raonament de que van sortint aquestes diferents qüestions que vostè enumera, una mica a l'engròs seria això a qui dona la raó?
A cap de les parts. Vull dir, jo si em diguera... És a dir, una de les a cap de les parts hi ha amb dues parts, és a dir, una de les parts tenen una part dels arguments que s'han esgrimit, doncs s'han vist certament reconeguts, i d'altres arguments esgrimits per la justícia espanyola doncs, també s'han vist reconeguts. Per tant, jo crec que si analitzem de manera més freda la sentència, entenc que és bastant... que no li dona una... Vull dir, no li donaria una victòria aclaparadora a cap de les dues parts.
Però llavors, per què hi ha qui diu que... Per què hi ha qui diu que dona la raó als advocats del terrassenc Lluís Puig, per exemple, respecte a l'euroordre?
No, perquè la interpretació que es fa, i en això també és cert, és doncs, que s'ha de tenir molta consideració en el punt 78 de la sentència, que parla dels drets fonamentals, i aquí parlem de el principi de cosa jutjada, el que li deia abans del principi de personalitat, és a dir, clar, certament sobre una sèrie d'arguments importants que seran esgrimits en cas de que la justícia espanyola torni a emetre una euroordre, doncs a favor de en aquest cas, la defensa del senyor Puig, del conseller Puig. En això sí que és cert, vaja, jo... De totes maneres, això ho veurem si el jutge Llarena o la justícia espanyola emet una altra euroordre. Ja veurem com reacciona la justícia belga i aleshores sí que hi ha una sèrie d'arguments que s'han de tenir en consideració, que són positius per la defensa de l'exconseller Puig i que, a més, també hem de tenir en consideració que venim d'una opinió de l'advocat general que era bastant més restrictiva i en aquest cas sí que era més favorable als interessos de la justícia espanyola o de la lectura dels fets per part de la justícia espanyola.
Diu vostè, veurem si s'emeten aquestes noves euroordres, per tant, entenc que llegida aquesta sentència, el jutge Llarena pot fer-ho, pot emetre'n de noves.
Sí, per descomptat, sí, de fet, si no vaig errar, perquè la vaig llegir ahir a correcuita, em sembla que una de les preguntes potser estic errat, però una de les preguntes era si podia emetre una nova euroordre i la resposta era sí, òbviament, sí.
I què ha de fer? Les ha de redactar diferent?
Això l'hauria de respondre el jutge Llarena. Jo el que passa és que, clar, no, clar, si no la redacta d'una manera diferent, té un perill que pot haver-hi de manera... de manera com a causa prejudicial en aquest cas, fins i tot alegar-se l'element de la cosa jutjada, entenc jo, vaja. Però bé, ja són... ja estem especulant, perquè no, hauríem de llegir l'euroordre, aviam com la redacta el jutge Llarena, i com justifica, doncs, que en aquest cas, en aquest moment oportú processal, hi ha una diferència que justificaria demanar a la justícia belga, doncs, la remissió del senyor Puig, en aquest cas, seria més important.
Clar, llavors, què els hi pot passar als exconsellers que estan a Brussel·les?
Uf, això ara seria... és avançar-nos molt en el temps, eh? Vull dir, de moment jo el que faria és esperar aviam com mou. Això és com una partida d'escacs. Hem de veure com mou fitxa ara la justícia espanyola, com interpreta la justícia espanyola aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i a partir d'aquí, doncs, ja insisteixo, hi ha una sèrie d'arguments que són de pes. Alguns necessitaran una prova forta, però que, vaja, que jo entenc que hi ha elements que poden ser esperançadors per a la defensa de, no només de l'exconseller Puig, sinó de tots els exiliats.
Perquè la situació de Carles Puigdemont és la mateixa que dels exconsellers?
No. No, perquè d'entrada, la diferència entre el president Puigdemont i el conseller Puig, en aquest cas, és que el president Puigdemont sí que té, és aforat, perquè és un membre del Parlament Europeu, de moment. Aleshores, el cas d'entrada ja canvia. A més, els delictes que se li demanen al president Puigdemont són diferents dels delictes que se li demanen a l'exconseller Puig, i pensi que això també serà interessant de veure com es fa aquesta mena d'arquitectura jurídica per tal de fer caçar uns elements que han quedat despenalitzats en un nou tipus penal. Això també serà interessant de llegir-ho, aviam com es fa.
De
per tant, la situació és diferent, sí.
Clar, i repassant allò titulars de diaris, hem pogut llegir alguns que diuen que el govern espanyol ara ha dit que serà més fàcil jutjar-los.
Sí, bé, bueno, molt bé, perfecte. Ho veurem. Sí, depèn del diari que llegeixi. Vaja, això ja li dic, com és una sentència que no es posiciona de manera abasta ni a favor d'un ni a favor de l'altra part, doncs aleshores hi ha diferents lectures de la mateixa. Bueno, si diuen que és més fàcil jutjar-ho, doncs emetran una ordre i veurem. Jo sóc una mica escèptic en aquesta definició.
Per què?
No, pel que li he dit, perquè veig que la sentència del Tribunal, aquesta sentència, doncs, obre una sèrie d'escletxes, que sí, és veritat que hi ha uns elements probatoris importants que s'han de, que en aquest cas hauria de mostrar la defensa dels exiliats catalans. Entenc que hi ha una sèrie d'elements que donen element arguments, doncs, per rebatre novament una ordre. Vaja.
Li reprenc
una sèrie de possibilitats.
Li reprenc el símil que feia vostè de la partida d'escacs. Quin és el següent moviment que hauríem d'esperar i per part de quins jugadors?
Sí, bé, si posem en el tauler i diem que l'estat espanyol, la justícia espanyola, diguem, posem, juga amb les blanques i els advocats dels exiliats catalans juguen amb negres, doncs ara al tauler posem que estan enmig les peces, qui hauria de moure fitxa és l'estat espanyol.
Doncs Antoni Abad, professor de l'Autònoma i investigador de l'Institut d'Estudis Europeus, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
Un plaer i a la seva disposició sempre.